3 minuts, més notícies, el butlletí informatiu de les 12. Comença ara, Nova Anima Manual, amb Regina Cortes.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola a tots, jo sóc Anna Regina Cortés i això és Nova Anima Manual, el programa per nens, joves i famílies d'IV3 Ràdio, que com cada dissabte arriba carregat de continguts. Avui començarem aquesta primera hora de programa amb continguts relacionats amb educació i criança i també amb l'espai adolescent. Avui a la secció de l'especialista abordarem com emprar els videojocs com a eina per desenvolupar habilitats cognitives, socials i emocionals i evitar també que els videojocs se converteixin en un motiu de conflicte familiar. No faltarà, com sempre, la nostra tertúlia, on avui parlarem sobre situacions que tots els alumnes i professors viuen cada curs, però des de diferents perspectives. I a l'espai juvenil tindrem una mini tertúlia molt divertida on reflexionarem sobre debats innecessaris però interessants. Com sempre, també descobrirem iniciatives relacionades amb educació i criança. Estau preparats? Idò, arranca ja la primera hora de Nova Anim amb Manuel. Quan parlam de videojocs, moltes vegades la mirada se centra sobretot en els riscs, els temps que hi passen els infants, les discussions per deixar de jugar o els possibles problemes que poden anar-hi associats. Però també sabem que poden tenir aspectes positius i que en alguns casos ajuden a desenvolupar determinades habilitats. Això ens fa plantejar-nos una pregunta important. De quina manera se poden utilitzar els videojocs perquè, més de ser una activitat d'oci per infants i adolescents, ajudin en el seu desenvolupament i no acaben convertint-se en un motiu de conflicte dins la família? Avui, per parlar d'aquest tema, ens acompanyen els estudis en Jordi Llebrés, psicòleg i director del Laboratori de Conducta i Tecnologia de la Universitat de les Illes Balears. Bon dia, Jordi, com estàs?
Bon dia, molt bé, gràcies.
Un tema interessant.
Sí, molt, molt, molt.
I si t'assembla, hem començat parlant de la part positiva de l'ús dels videojocs. A nivell cognitiu, per exemple, quines habilitats poden afavorir?
Bueno, poden afavorir habilitats com qualsevol altre joc. No? És a dir, jo potser no seré molt específic en les meves respostes perquè m'agrada comparar el món digital amb el món físic, diguem. No? Tu pots utilitzar un puzzle amb els teus infants per ensenyar-li, jo què sé, resiliència, no?
Sí. Dir,
de mantenir-se allà fent el puzzle i tal. I pots utilitzar el mateix joc per fer estratègies, no? I dir, pues mira, si comences pels cantons i pels bordes, el més bo de fer, no sé què. Pues això és el que passa en els videojocs, exactament el mateix. Tu qualsevol videojoc, qualsevol, bé, la majoria de videojocs se poden utilitzar per ensenyar moltes habilitats cognitives, des de el manteniment de l'atenció, canvis d'estratègies segons la situació del joc i tal. Consell pels pares, de la mateixa manera que tu quan poses un pool en el teu fill per jugar saps com funciona el joc i intentes potenciar unes coses o unes altres, doncs tu has de conèixer el videojoc en el que juga el teu fill, que és el que no solem saber fer.
Important, important. Una característica dels videojocs d'avui en dia és que molts se juguen en línia i això implica interactuar amb altres jugadors. Clar, a nivell social i emocional, a part de la part cognitiva que comentaven abans, quines habilitats poden promoure aquest tipus de jocs cooperatius, per dir-ho així?
Una altra vegada, el mateix que qualsevol joc de taula, per exemple, no? Un joc de taula se juga en grup, i un joc com un puzzle que pot estar pensat per jugar una persona també se pot fer entre un parell. I també te molestes igual quan l'altre que està fent el puzzle en tu te canvies les peces de puesto o tal, no? Això és el que passa en els jocs en línia, amb una gran diferència, que és que no hi ha les persones presents, i per tant tu, per exemple, pots desconnectar quan vulguis, és com si poguessis treure de fora els companys que fan esport amb tu quan volguessis, i que, pues això, la relació no és tan directa, no? No veus la cara de l'altra persona, no tens tota la informació per poder-te relacionar, interactuar socialment dins aquest grup. Però insisteix, l'idea de joc és el mateix, no? I de vegades els videojocs estan fins i tot més ben pensats, més ben ideats, més ben dissenyats que molts de jocs de taula. Vull dir que se tracta d'aprofitar aquestes característiques per ensenyar la conca.
Molt bé. Anem a afegir ara les altres parts que a vegades són més difícils de gestionar. Tu ja comentaves una miqueta, per exemple, una comunicació diferent, a la presencial. Anem a la part, per exemple, des del punt de vista més psicològic, de l'efecte que té en un nen o adolescent que un videojoc li ofereixi recompenses molt ràpides i, a més, de forma constant.
Que te donguin recompenses immediates i constant no té per què ser dolent, d'acord? Vale? Sempre i quan a la persona que rebe aquesta recompensa li quedi clar, i que sàpiga que l'estan reforçant de forma contínua per fer una sèrie de coses, no? És a dir, el videojoc t'està mirant de controlar el teu comportament, el que vol és que s'hagi jugant. A la persona que va programar aquell videojoc, tot el temps estava pensant, com puc fer que el jugador
no vulgui deixar de jugar.
Això és la seva obsessió, de que és programador de videojocs, era, he d'aconseguir fer coses perquè la persona no deixi de jugar. Una cosa que se pot fer, reforçar contínuament qualsevol petit abans, i si te maten en el joc, immediatament tenir la possibilitat de seguir jugant amb no sé quantes vides te queden i tal. Per tant, en el videojoc tot està pensat perquè tu puguis seguir jugant. Si la persona ho sap, si tu ets conscient de que hi ha qualcú que va programar el joc fa molt de temps, perquè hi ha qualcú que t'està intentant enganxar en aquest joc, et sé millor manera de no enganxar-te. Quan coneixes les lleis del joc, diguem, et sé millor manera de comportar... Jo sempre dic que comportar-se lliurement només se pot fer quan coneixes les regles del joc, quan coneixes les normes del joc. Clar, si tu no ets conscient que t'estan donant recompenses contínuament i que això fa que te quedis enganxat, és més fàcil que caiguis en les quatre potes i que te quedis enganxat. I, per tant, jo sempre que xerren pares els dic, explicau-me als vostres fills que les recompenses, els premis que els donen, són per mantenir-los enganxat. Punt, ja està, no em pots explicar res més. Per ara, per ara.
Clar, però realment és difícil de gestionar perquè si ho comparem, per exemple, amb un joc tradicional, com comentaves, és vera que és freqüent que els petits no vulguin deixar de jugar i volen jugar més, però és vera que a mesura que creixen no genera aquella necessitat de seguir jugant. En canvi, el tema dels videojocs, sí, són adolescents, són adults i no se n'adonen de tot el temps que hi duen jugant i no saben aturar moltes vegades.
Sí, sí, estan molt ben dissenyats els videojocs. Vull dir, és que va fer, el Monopoly, també va intentar posar totes les eines, però com que no tenia totes les eines...
No tenia tantes possibilitats,
pues no va poder. Per tant, han de ser conscients que els videojocs, clar, és que tenen totes les possibilitats allà en marxa per mantenir-nos enganxats i, clar, és molt més fàcil estar jugant 8 hores seguides a un videojoc que estar jugant 8 hores seguides a un puzzle, no? Perquè cansa, no hi ha possibilitat de donar tant de reforç, tal. Aquesta és la gran diferència, no?
I si parlem, per exemple, de la dificultat per gestionar la frustració, que sabem que també apareix en altres àmbits de la vida, perds un partit, per exemple, però en el cas dels videojocs és una cosa a vegades diària o bastant freqüent, i els pares veuen que els alors realment, quan la partida no els hi va com vol, hi ha alguns que s'ho prenen bastant malament, ho direm així. Això pot tenir implicació a la seva manera d'afrontar els reptes en el dia a dia?
Sí, això és l'única manera que canten, o la manera... Si la gran majoria de coses que han fet sobre superació de reptes, diguem, han estat a videojocs, pues sí que els hi pot afectar, clar. És a dir, si un infant que jugui molt a videojocs i sempre hagi gestionat els seus reptes en els videojocs, quan n'hagi de gestionar un a sa vida física, diguem, a un partit de bàsquet, a un partit de lo que sigui, pues li costarà més saber-ho. Per tant, és important, també un altre consell per pares, mesclar ses coses. És a dir, el problema no és jugar a videojocs, el problema és només jugar a videojocs.
Que siguis l'únic referent.
Ah, exactament. Si tu jugues a diferents coses, i també a videojocs, és més mal de fer, no?, que tu apliquis regles que són vàlides en els videojocs a en els jocs, no?, sense vídeo.
Molt interessant. Anem ara a la part social que ja comentàvem abans. La comunicació dins un entorn virtual és diferent a la presencial. Aquesta manera diferent de comunicar-se i de relacionar-se dins el món virtual pot influir també després en la manera en què nens i adolescents se relacionen, resolen conflictes entre ells, o saben diferenciar bé aquests dos mons?
Els infants normalment aprenen a diferenciar les situacions i comportar-se d'una manera, un lloc i d'una manera un altre lloc, no? De vegades hem xerrat a cas per dins i a ca nostra jo me comporto diferent, no? Perquè se recompensen, són diferents, la situació és diferent. Els infants, les persones, aprenem ràpid a, el que li deim nosaltres, a discriminar, no? Una vegada més, si tu fas molt més vida digital que vida física, clar, el que te funciona a la vida digital també ho proves de fer a la vida física. És com, si tu estàs molt atents en sos predins, llavors mires de que les regles que han funcionat en sos predins te funcionin en ton pare i ta mare. Ho intentes, no? Ho intentes. Quan veus que no te va bé, pues, fas una altra cosa. Però és exactament el mateix. Si la cosa és variada, si és diversa, si estàs una estona aquí i una estona allà, no, els infants aprenen a discriminar.
Molt bé. Estan parlant una miqueta en general, no?, de com abordar l'ús de dispositius. Avui volen centrar-nos en treure profit, no?, d'aquest ús dels videojocs, però abans sí que tal vegada convé tenir clar algunes línies vermelles. Quins comportaments sí que ens indiquen que l'ús que fa un nen o un adolescent va més enllà del que seria habitual i que podria haver-hi un problema?
Això són les mateixes regles que qualsevol ús de tecnologia, no només de videojocs, sinó ja xarxa social, el que sigui. I és, jo sempre dic, en lloc de mirar quantes hores estan al mòbil o quantes hores estan al videojoc, s'ha de mirar quines coses deixa de fer. I en aquesta vida hi ha poques coses que són realment importants, que són bàsicament menjar, dormir i, si voleu, estudiar. Llavors, un infant que juga a videojocs i com que juga molt de videojocs ha deixat d'estudiar, malament, aquí tenim un problema. Com que juga a videojocs, dorm menys que abans, aquí tenim un problema. Com que juga a videojocs, menja coses mentre juga, no saludables, i tenim un problema. Com que juga sempre a videojocs, no vol estar amb seus amics, no vol fer esport, no vol tal, tenim un problema. Quantes hores pots jugar en els videojocs? Doncs les hores que després de dormir, menjar, estar amb seus amics, jugar un partit de bàsquet i no sé què, doncs és que quedin, no? I estudiar, i m'explic?
Quan he descobert tot el que és bàsic, no? De relació i de vital.
Sí, més que bàsic, això, important, perquè hi ha coses, jugar també és molt important, però clar, el més important menjar i dormir que jugar, no? Doncs això, posar un poc s'escala de valors, ordenar aquesta escala de valors, no?
Bé, i d'hora anem a analitzar, ara ja que hem fet aquesta primera part, com podem emprar o aprofitar els videojocs perquè siguin, a part d'una experiència d'oci i positiva, una eina més d'aprenentatge. Tu ja ens has comentat una miqueta abans, però bé, anem a aprofundir una miqueta més per donar així, passar de la teoria a la pràctica. Quines habilitats podríem treballar dins el videojoc, igual que en ensenyar a altres escenaris?
Totes, depèn del joc, no? Però totes, això, tolerància a la frustració, per exemple, no? És que aquest joc no hi ha manera de passar aquest nivell, no sé què. Bueno, pues mira, la vida també és així, no? Hi ha coses que són molt males d'aconseguir i l'única manera és provar-ho una vegada i una altra, aprendre de la darrera vegada que és el que vas fer malament per la pròxima i tal. Clar, jo totes aquestes coses que dic, bàsicament és xerrant sobre teu fill després de jugar. Va? És a dir, es gran que, crec jo, és que si el teu fill juga no sé quin joc, tu sàpigues en quin joc juga, que ell te conti com lo difícil que ha estat passar aquest nivell o que i poder-ne xerrar. I poder-ne xerrar, pues, per exemple, mentre dinam, perquè mentre dinam està molt bé tenir converses interessants. I hem de saber que les converses interessants no només és com ha anat a la feina, sinó també com li ha anat en el seu videojoc i no sé què. I aquests moments són els moments en què se poden utilitzar per aprendre moltíssimes coses. Això, tolerar la frustració, saber que... Sabre guanyar, no? Quan guanyes i tal, que bueno, doncs, pues has de posar les coses en el seu nivell, no perquè siguis el primer de la llista, ets el millor del món, no ho sé, no ho sé, moltíssimes coses. Valors, tots els valors, se poden entrenar de la mateixa manera que se poden entrenar fent un esport, també, no? Jo sempre dic que el meu fill ha jugat a bàsquet tota la vida i per jo ha estat una escola de vida, no? Mira, això que t'ha passat en el bàsquet, això te passarà. Quan tinguis una feina, te passarà això. Tindràs un àrbit que te pitarà faltes injustes, però a la feina també tindràs qualcú que te dirà injustament que no sé què. I aprofitar aquests entorns de joc per aprendre les coses de la vida.
Com ens vas comentar un dia, el problema és que sigui una activitat solitària, no?
Claro. Aquest és el gran problema de la tecnologia en general, perquè tot està pensat perquè ho facis tot sol. Per tant, jo també quan vaig a xerrar amb pares sempre els dic, no us preocupeu tant de la tecnologia, preocupeu-vos si està tot sol. Si està mirant el mòbil, això vol dir que està tot sol, el que és dolent és estar tot sol. De fet, uns darrers estudis que vaig mirar, és igual de dolent que el teu fill estigui davant del mòbil a que tu, pare, miris el mòbil quan hauries d'estar amb ell. Perquè l'important no és la pantalla, sinó que el nen estigui tot sol. Si tu estàs tot el dia mirant el mòbil i el teu fill està tot sol, per això, és igual de dolent que si ell mira la tecnologia. Per tant, aquí la variable important és estar tot sol.
I anem a seguir filant una miqueta pels videojocs. Tu ja ens estàs orientant molt quins són els punts clau perquè això funcioni, no? I per treure-li profit. Però de vegades hi ha situacions que són una mica complexes i costa dur-les en el costat positiu, com aquells moments de frustració, de competitivitat, quan s'enfaden amb qui estan xerrant en línia, quan tiren el comandament, no? Que passen a vegades aquestes coses i els pares contemplen de sobte, senten crits, van cap allà i se troben aquesta escena. Clar, això se pot aprofitar d'alguna manera per com a aprenentatge i per gestionar tota aquesta frustració. Com se fa, això?
Sí. Bueno, com se fa és mal de fer. Necessitaria un parell d'hores, però... O sigui, aquí un poc s'idees. També en aquest... Forma part de l'aprenentatge aprendre que quan estàs exaltat les coses no les fas bé, no? Això ara també vos podria explicar la curva de l'activació i l'execució, no? Per fer... També els dic als meus alumnes, no? Per fer un examen has d'estar una mica nerviós. Si estàs massa tranquil, no te sortirà bé.
Clar.
Ara, si estàs massa nerviós, tampoc te sortirà bé. Vale. Per tant, si tu vols que les coses te surtin bé, has de tenir un punt d'activació però sense passar-te. Magnífic, que s'aprengui això en els jocs, no? Jugant a videojocs, que te poses com una moto, resulta que no te va bé, no passes el nivell perquè t'has posat nerviós i no sé què. Bueno, doncs si aprens a rebaixar un poc el nivell, que rebaixar un poc el nivell... tampoc no és tan complicat, només és mirar de ser una mica previso, m'estic posant tal, vaig intentar respirar millor, no, tampoc no em porta anar a fer cursos de mindfulness ni res, només és tenir una mica de previsió. Home, i si tu aprens això a regular jugant a videojocs o jugant a bàsquet, no? Insistes, fent esport també aprens aquestes coses, no? No la fiques quan estàs molt exaltat perquè t'han pitat una falta injusta, no sé què, no fiques la cistella. I el que aprens en el bàsquet o en els videojocs, llavors ho pots aplicar a la vida real. No me surt aquest Excel, no sé què, els comptes no me surten, això, almenys si és que estic massa activat, no, me baixaré l'activació. Molt fàcil de dir, més difícil de fer.
La pràctica és un poc més complexa. Però... I ja per acabar, anem a parlar de com treballar la comunicació amb els altres virtualment, perquè de vegades això no és tan fàcil, es reflexa en el món presencial, pareix que les normes tecnològiques de convivència són una mica més laxes, no? Uh-huh. Ho veiem a xarxes, on de vegades hi ha molt d'odi, se contesta sense pensar quin efecte tindrà en l'altra persona, potser això mereix una reflexió a part. Com ho poden treballar amb els al·lots perquè aprenguin a comunicar-se, a respectar en els altres quan juguen, a col·laborar adequadament en un entorn virtual, per dir-ho així?
Aquí el millor podria dir, també necessitaria 3 mesos, no? Que ho explicaré tot.
Un dia farem sí. Un manual sencer.
Exacte. Però me venen al cap com a dues coses importants, no? Una cosa és una cosa que li diuen l'efecte de desinhibició online, que això és una cosa que un tal Suller va fer l'any 2004, ja fa 21 anys, que va dir, per què la gent se comporta ell textualment deia com un idiota a internet o a les xarxes i tu diries, aquesta persona això no ho faria mai de veres, no? I ell deia, bàsicament, per tres o quatre coses, que ara no els allistaré totes, però una és la asincronia, és a dir, quan tu xerres a través de WhatsApp o a través d'un xat d'un videojoc i això, no tens a l'altra persona davant que te pugui contestar tot d'una, no? No tens a qualcú que te jutgi immediatament. Allà hi ha una relació asíncrona, que no està sincronitzada en el temps. Vale. Una altra cosa és que tu tens una sensació d'anonimat, no? Quan no és així, perquè les coses que fas per internet són les que més controlades estan.
I queden per sempre.
I queden per sempre, no? Però tu tens una sensació de que, bueno, com que no el tens davant, no sé què. Vale. Pues aquestes coses, aquestes limitacions que te lleva la tecnologia són les que fan de vegades que te surtin coses que dius, és que això no ho faria mai. Per tant, jo a lo millor mai insultaria a qualcú. Ara jo no t'insultaria tu davant, però a lo millor per WhatsApp, com que no te ten davant i no sé què tal i qual, pues, me sortiria aquest insult, no? Això és una de les coses que expliquen per què algunes conductes se fan i altres no, no? I s'altres perquè de vegades els pares no ensenyam a utilitzar els mateixos criteris que utilitzaries a la vida real, a la vida física, a la vida... això, no? Jo també els dic a els pares, me diuen, la meva filla com li faig entendre que no pengi segon quina foto a Instagram? Dic, jo diria, si jo puc penjar aquest... Tu pots penjar qualsevol foto que vulguis. Ara jo, qualsevol foto que tu pengis, la penjaré a tamany pòster a la porta de Canostra. Si la foto aquesta pot estar a la porta de Canostra, també pot estar a Instagram, perquè Instagram encara és més que la porta de Canostra.
Arriba més al fora.
Clar, és una mica aplicar mateixos criteris que tu aplicaries a la vida normal, a la vida física, a la vida, a la comunicació. Això s'ha d'ensenyar. Això els lots no surten sabent que hi ha dues maneres de comunicar-se i que hi ha una cosa que desinhibeix la teva conducta online. Això s'ha d'ensenyar. Per tant, alerta'ns la desinhibició online i aplica els mateixos criteris de la vida real.
Molt interessant. De fet, en el final hem parlat més de comportament, de coses que no tenen a veure directament en els videojocs, no?
Sí, de fet, quan me presentes que dius laboratori de conducta i tecnologia, jo sempre dic primer conducta i després tecnologia, perquè en realitat lo important és el comportament, no si és amb tecnologia o sense, no? Però sí, sempre acabàvem aixecant de conducta.
Idò, Jordi, moltes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres i donar-nos tots aquests punts clau perquè els videojocs siguin més una eina de d'oci saludable, direm, i d'aprenentatge. T'esperam un altre dissabte.
Perfecte, moltes gràcies.
Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás dos entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntamiento de Palma.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la Ràdio Pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Arriba ara el moment de fer tertúlia. Avui volem parlar de situacions que tots els alumnes i professors viuen cada curs, però volen fer-ho des de perspectives diferents, que això ens agrada molt. Per això tenim a nosaltres en Núria, que enguany fa primer d'ESO. Hola, Núria.
Hola.
També tenim en Joel, que fa segon d'ESO. Hola, Joel.
Hola.
I també tenim, a l'altra banda, a l'altre costat, tenim en Toni, que és professor de primària, i ens pot donar la visió dels professors. Hola, Toni.
Hola.
I també tenim una visió mix, que és la visió d'Anna Margarita, perquè ella és estudiant, estudia per ser professora. Per tant, és la visió d'alumna i també de docent. Hola, Margarita.
Quin combo. Hola.
Sí, sí, tu pots dir de tot. Tens totes les visions. Vinga, i doncs, direm moments que se viuen sempre durant el curs i volem veure com el viviu. D'acord? Sí?
Sí.
Vinga, idò, un dels moments més, podríem dir, especials de l'any és l'inici de curs. Hi ha nervis, hi ha ganes, o no, eh? Però sobretot podem ressaltar que se viu de manera diferent també segons l'etapa en la que se troba cadascú. Núria, tu enguany has fet es vota a ESO, no? Començar primer d'ESO. Com has viscut el començament de curs i què és el que diries que t'ha cridat més atenció de passar de primària a l'institut?
A veure, això, una de les coses que més m'ha cridat l'atenció han estat els horaris.
Mm.
Perquè jo això despertar-me a 6 des de matí...
és un pot dur, no?
Però a part d'això també, la gent del meu nou institut és molt diferent de la gent de l'escola. O sigui, amb moltíssim de sentits. I sí, això m'ha agradat molt.
Tu estàs contenta, sí, del canvi. Molt bé. Joel, tu ets el segon. L'inici ha estat molt diferent de segon a primer d'ESO.
A veure, en primer sí que havia més nervios. Pero, a ver, en segundo, básicamente, es que suben el nivel y eso te da un poco de miedo porque dicen que aquí hay un profesor que es muy duro, que va a ser muy complicado, que este tema aprobó muy poca gente, que si solo aprobaron dos personas...
Això sempre passa, quasi tots els cursos, sí. Sempre hi ha aquesta por de aquell professor que costarà molt...
Pero
los nervios que vivía primero de eso y son o ya no.
Ya no tanto, pero es que cuando empiezas siempre está que te encuentras con todos tus amigos y ponen música de fondo, están todos los cursos en el patio y pone mucho más nervioso.
Esa música.
Sí.
Es decir que no aquel momento de festa tú no te acaba de convencer. No.
No es de fiesta eso.
Venga, amem. Margarita, a la universitat també hi ha aquest punt de nervis els primers dies o s'ha vist d'una altra manera? Tu vas, te posen música també el primer dia de classe?
No. Tant de bo. Amem, primer de carrera sí que m'ho va espantar molt perquè, per exemple, jo sabia quin edifici havia d'anar perquè la universitat va per edificis, per dir-ho de qualque manera, i quan vaig mirar l'horari només posaven les cicles. I com jo vaig a educació, es guia amb xifres i jo només veia GC, què és això? I dèiem, aula, GC, A12. I jo, no sé on he d'anar.
Clar, és que més és gran.
Sí, i me vaig ficar com tres aules abans de la meva de dir, hola, això és psicologia? No, perdó, adéu. I me n'anava. I clar, ja com arribar tard, perquè sempre arrib tard, equivocar-me de classe, conèixer un munt de gent, en plan, gent que és de segon, de tercer, gent que no conec de res, i és com, què
és un
estic
nou
fent
món,
aquí?
És un nou món, eh? Molt bé, Toni, tu, profe, també teniu un inici de curs. Com se viu l'inici de curs dels profes, que a més comença una mica abans que els nins?
Sí, nosaltres començam a principis de setembre, i normalment tot se deixa moltes coses preparades a juny, però llavors comença el curs, hi ha molts de canvis, s'ha de reajustar tot, hi ha molta feina de preparació, de moltes reunions, molt de conèixer els alumnes que tindràs nous, tot
sí,
això s'ha de deixar preparat.
Traspassar la informació, no?
Has de preparar les classes dels primers dies, com els rebràs, és un poc intens, eh? És bastant intens, però és agradable cada any, perquè comences un cicle nou.
Una nova. També se viuen nervis i amb il·lusió.
Sí, nervis i il·lusió.
També posar música.
No hi ha temps.
Bé, anem a seguir, perquè un altre moment clau del curs és l'etapa d'exàmens, que per regla general tots els alumnes han de passar en algun moment. Avui tenim una visió una mica d'ESO, ja votam a universitat i després tenim en el profe. Núria, tu has començat ESO, com afrontes aquests primers exàmens? Què és el que més et preocupa?
A veure, jo no estic molt preocupada per els primers exàmens perquè mos els diuen amb moltíssima antelació. Sí que s'espera que hi ha mestres que puntuen molt més baix que l'escola i hi ha faltes o coses que l'escola no me les contaven, però a l'institut sí. Però a part d'això, no estic molt preocupada. Perquè...
Tu vas segura i tranquil·la.
Sí.
Molt bé. Joel, tu has canviat molt el teu mètode d'estudi amb el vot de primària o ESO?
A ver, yo sí lo cambié bastante porque en primaria no hacía muchos exámenes y bastante separados, pero cuando empecé en eso fue exámenes iniciales, exámenes de mitad, de final, 5 juntos en la misma semana, 3 el mismo día. Y es como...
Claro, pero tú has cambiado un pot, que has
sí,
cambiado.
Sí, antes era estudiaba o no estudiaba, pero me leía el libro y ya está. Tampoco hacíamos mucha cosa. Pero ahora es hacer esquemas, resúmenes, memorizar por la mañana, el día antes. Lo de hacerlo última hora, eso cuesta más. Pero...
No s'ha de fer, ¿eh?
No, pero cuesta.
Vinga, Margarita, els exàmens a la universitat són diferents, així sí que hi ha una etapa d'exàmens concentrada, unes setmanes intenses. Tu quines diries que són les principals diferències, així de forma breu, amb exàmens universitaris o etapa d'exàmens universitaris i etapa d'institut?
3 hores d'examen sembla una locura, i després arribes a la universitat i dius, en necessito 4. No m'ho basta.
No basta.
Llavors, això, després, que són com... Jo sempre he fet això de... Bueno, Pandora no és el que m'estan demanant, però a lo millor cola, i escric això, i a la universitat és... Si jo te dono un full, només, i t'hi ha de cobrar tot en aquest full. Llavors, no pots intentar dir, jo això a lo millor puc ficar i com assumir 0,7. Perquè no, si no, després, a la següent, no tens més espai. I has d'anar com superconcret i fer paraules, tipus, fer servir les paraules que has estudiat. No, ho pot dir en les teves paraules. Sí, però el llenguatge tècnic compta tant.
Són unes petites diferències, eh? Vinga, Toni, professors, època d'exàmens, perquè se xerra molt de l'època d'exàmens dels alumnes, però com viuen també aquestes etapes d'exàmens els professors?
A mi m'has continuat i dur feina, perquè primer has de preparar el control, la prova, i no en fas una per un grup d'alumnes d'una mateixa matèria i punt. En fas 3 o 4 perquè fas adaptacions. I després ho has de corregir, i això són hores baixes.
També hi ha feineta.
Sí, hi ha feina, hi ha feina.
Vinga, un altre tema, treballs en grup. Aquestes experiències que tothom ha viscut també alguna vegada, que sovint desperten opinions diferents, diverses. Vinga, Núria i Joel, què tal els primers cursos d'ESO, el treball cooperatiu?
Jo a primària feia un munt de projectes, però ara, o sigui, de moment només hem fet qualque, sí que hem fet qualque tasca d'aquestes que mos diuen, bueno, amb la teva taula i amb la de davant ho feis en grup, però així treballs cooperatius no n'hem fet.
Joel, què tal els treballs cooperatius o primers cursos?
A veure, en primària sí que està el típic que se cuelga, a veure, en primària havia més projectes, en secundaria no tantos, però en primària sempre estava el que se colgava, el que hacía el vago, i en secundaria també. Però eso nunca cambia, pero es verdad que veo los profesores que dependiendo del profesor alguno está más atento, mira quién hace más trabajo, y no es tú te puntúas con tu compañero o todos tenéis la misma nota. Los profesores ya están viendo quién realmente se está haciendo el trabajo y quién no.
D'acord. Amem. Margarita, tu que estudies per ser mestre, quin consell donaries als alumnes d'institut perquè el treball en grup sigui una experiència de profit per tots?
Per començar, intentar establir molt bé de què va el treball i entendre que perquè de veres sigui un treball grupal, no és jo faig el punt 1, tu fas el punt 2, jo faig el punt 3, és, vale, Pantura, tu i jo, en plan, sempre dues persones feim el punt 1 per intentar tenir sempre dues visions i que sigui un treball transversal i no un Frankenstein. Perquè a més se nota moltíssim qui ha escrit una part i qui ha escrit una altra i queda raro.
Ben pensat.
Això per començar. Després no anar a cercar un perdona, és que tu no estàs fent feina, perdona, és que les teves aportacions, sinó sempre crítiques constructives i crear bon rotllo. O sigui, jo puc entendre que hi ha moltíssima gent que és com, no, és que he de treure superbona nota, m'he de concentrar, això m'avalua, no, però la vida va molt més enllà de les notes, cadascú té la seva motxilla darrere, llavors si qualcun dia no puc fer una aportació, no passa res, tenir un poc de paciència i em pot dur a demanar, ei, m'he donat compte que no t'estàs implicant gaire, passa res, te costa, vols que t'ajudi?
No anar als extrems, ni no fer res, ni
exacte,
estar tampoc
i passar sempre
pendent
pel teu company primer, no anar al profe i dir, és que m'enganito, no està fent res i ho he fet tot jo, no sé què, perquè es crea un mal rotllo innecessari quan podries xerrar amb els teus companys. I després, una cosa que mos han fet molt en altres els profes, són les graelles d'autoavaluació una vegada acabat el treball, de què he fet jo, què no he fet jo, com podria millorar, coses que m'han agradat i coses que no. I entendre sempre que fer feina en equip o en grup va molt més enllà, no només d'aprendre com se fa un iglú, sinó val, i de jo aprenc a redactar, aprenc a tenir paciència, entenc que... O sigui, aprenc a xerrar amb una altra persona, expressar el que pens, escoltar, una escolta activa, etcètera, etcètera.
No centrar-se només en el producte final, no?
Sí, i que al final sempre haureu de fer feina en equip. Faceu la feina que faceu, estudieu el que estudieu, sempre hi ha més gent, perquè és que no viviu a una cova, viviu en societat.
Molt bé, molt interessant, heu pres nota, vos veig a tots dos fent així amb el cap. Molt bé. Toni, anem als profes i els treballs en grup. Ha evolucionat la figura dels professors? Saben més? Ara... sobre el treball cooperatiu, o encara passa que és difícil valorar qui ha fet més, qui ha fet menys, o que no, o que ha fet cadascun?
Home, n'haurien de saber més, doncs. Avui en dia la feina dels mestres consisteix en ensenyar a fer feina en equip, fer feina en grup. Llavors fas moltes dinàmiques de treball cooperatiu. Estan molt definides, hi ha moltes dinàmiques possibles, i tot passa per anar fent proves, anar practicant, fins que arriba un moment que fan projectes de forma cooperativa i treuen un treball en grup.
O sigui, s'ha d'ensenyar o cooperar.
S'ha d'ensenyar.
No ajuntar-los directament.
També crec que és més fàcil si deixem, ara xer un poc com a profe, que triïn un poc el tema. O sigui, no, si estic donant història i dona'm a facis un projecte d'arbres, perquè potser no té res a veure, però dins història han de tractar aquest tema.
Clar.
Qui vol tractar aquest tema? I potser no és el teu millor amic en qui faràs el grup, però teniu el mateix interès i vos surt un treball molt més guapo perquè te motiva això que
clar,
estàs
fent. Clar, la motivació això sempre és important.
Clar, la part dels projectes, ja de vegades.
Vinga, ara hem xerrat tot d'una forma constructiva, però molt així acadèmica. Anem a la part de, més lúdica de l'horari escolar, aquests moments que també hi formen part, però ja no són d'impartir classes, pot ser, que és, per exemple, el pati. El pati és un moment que per molts és el millor moment del dia. Vinga, Núria i Joel, què se fa en els patis en els primers cursos d'ESO? S'assembla primària? No? Jugau? Feu esport?
A veure, en el meu institut fan de tot, o sigui, des de jugar a ping-pong fins a fer voltes en el pati. Jo, honestament, estic allà fent voltes en el pati xerrant amb les meves amigues.
Anau fent voltes, sí, mentre xerrau, no?
Sí.
Molt bé.
Sobre tu mateixa faig les voltes.
Estaria bé, acabaríem ben barejats. Vinga, i tu, Joel?
A veure, jo noto bastante diferència en primària. En primària era més pilla-pilla, infectado, vamos a hacer una carrera. Ahora ya sí que es más... O se ponen a hablar en vueltas, es verdad. O te vas al...
Clar, és que estàs segut tot el temps,
sí,
al final.
O te vas al bany i vuelves, o te sientas en la portería, o juegas o a fútbol, a ping-pong, o coges una pelota de tenis y te pones a tirarla a la pared. Es que no hay mucha cosa más que hacer. Y el, a diferencia de años anteriores, que éramos dos cursos, quinto y sexto, tercero, cuarto, primero, segundo. Aquí es primero, segundo, tercero, cuarto, primero de bachiller y segundo. Y estáis todos ahí juntos. Són más...
Clar, fas unes voltes més, més petites, no?
Sí.
Perquè hi ha massa públic. Margarita, a la universitat no hi ha pati.
No,
no
hi ha
temps
pati.
De pati. Però sí hi ha descansos entre classes i aturada en el bar, que això també és un clàssic. El temps lliure també se disfruta, se gaudeix, no?
Sí, hi ha gent que se cerca el seu temps lliure. A lo millor no li tocaria tenir-lo i se'l fa.
Sí, potser tocava una altra classe, sí, no?, en aquell moment.
Hi ha taules de ping-pong, també. I crec que la gent aprofita més com per sortir i fer un cafè i tornar a entrar o anar a imprimir qualque cosa que no fer tant això. O anar a fer castells, per exemple, entre classe i classe.
Entre classe i classe?
Sí.
Bé, entre classe i classe quan hi ha unes hores pel
exacte,
mig, no?
Necessites
no
5 minuts, hores,
no? Que anava a dir...
També estàs campus esport, llavors hi ha gent que potser té una hora i mitja i se'n va a nedar i torna, però no sé, és bastant diferent. Jo l'enyor molt el pati,
oh,
la veritat.
Toni, vosaltres teniu pati, però moltes vegades teniu pati de guàrdia, que no és el mateix que tenir temps lliure, perquè no és el temps lliure de,
no,
dels profes, això no ho hem de confondre.
No ho és.
Perquè pot passar de tot, allà heu d'estar pendents,
sí,
no?
Sí. Bueno, quan estàs a pati, clar... No. Això a cada escola s'organitza de maneres diferents, però normalment tens zones assignades que has de vigilar, que has de controlar, i has d'estar pendent si cauen, si se fan mal, els has d'anar a curar, si hi ha conflictes, has de controlar una miqueta també que no hi hagi, per exemple, un infant que no juga mai amb ningú.
Clar, això és important.
I l'has de un poc acompanyar, has d'intentar crear. I fins i tot hi ha escoles que fan patis i els dinamitzen, vull dir que... que els mateixos mestres que estan de guàrdia organitzen jocs o coses per lliure, qui vulgui fer-ho.
Espais, no? També
sí, espais,
racons,
sí,
dins espati,
sí, sí, sí,
d'acord?
Sí, això s'intenta.
Molt bé. I anem a acabar amb excursions.
Ah.
O viatges de final de curs, no? Aquests moments tan intensos. Vinga, què és el que més i el que menys vos agrada de les excursions, per exemple, Núria?
Jo, Personalment, sempre el que més m'ha agradat de les excursions ha estat allà anant al bus. Si vien d'anar fora ja al bus mai m'agradava, perquè tothom cridava i allò apareixia una... No m'agradava gens.
D'acord, el trajecte no. I el que sí t'agrada?
Pues sempre feien coses xulíssimes, després les activitats i tot això, sempre m'ha encantat.
Molt bé. Joel, tu, més i menys?
A ver, lo bueno... Es que si había un examen o había un deber, es como, hoy teníamos a dar profesor y tal examen, ¡bien! ¡No hay! Y claro, y problemas. Bueno, también era muy divertido, pero el problema era que no había baños si ibas a la montaña o cosas
claro,
así.
Claro, eso pasa de vegades, aquest moment.
Y luego también, en el bus, siempre estaban, no sé quién, cánticos que hacían.
Molt bé, i què més? I marejos, claro, també, sí, sempre hi ha algú que se mareja.
Una bolsa, i el que se ponia a comer sin permiso, el que se ponia a jugar con los juegos de móvil. Claro, tu querías dormir...
Ara que estan prohibits els mòbils, això ja no passa.
Ja, però tu querías dormir i tot el mundo gritando... ¡Ah!
No, tot coincidiu, idò, veig, eh?
Sí.
I després a vegades cauen deures, també, d'activitats, després, no?
No, horrible. Esto en el examen. Ai, si faltaves a l'excursió.
Escoltau, que això entra per examen. Ai, si està xerrant...
Això no pot ser una excursió.
Si tu estàs xerrant, no puc escoltar.
A mi m'agrada dir-ho.
Oh!
Però no ho faig. T'arruïnen
l'excursió.
Això és pitjor.
I com se viu des del costat del professor? És intens, també? Perquè, clar, vosaltres heu d'anar a dur la bossa, fes que se mareja, també.
Sí, bueno, a mi m'agrada. A mi m'agrada molt.
Tu t'ho passes bé?
Sí, jo m'ho pas bé. L'any passat hi anava en casa cada setmana. Bueno, per exemple, el tema dels viatges d'estudis és un poc diferent. Això sí que...
Ui,
però bé.
No por.
Vinga, doncs anem a acabar amb consells. Heu escoltat un poc la perspectiva de tots, uns heu recordat, els altres heu escoltat experiències noves. Què vos ha cridat més l'atenció del que han dit, en què vos heu quedat d'aquests consells o d'aquestes experiències que han dit?
No sé, jo en general és com que a l'institut tothom li té molta por, però al final, o sigui, és més complicat, però no és tan diferent, o sigui...
Molt bé, és a dir que no han de passar tanta pena.
A mí lo que me pasa mucho en el curso es que nosotros les pedimos a los profesores que cuando están los exámenes...
Cuando están sus notas,
sí, las notas de los exámenes y nos dicen, tenemos 200 alumnos, hay que corregir muchos exámenes. Y luego, a la hora, cuando nos toca a nosotros les entreguemos los deberes, claro, nadie se atreve a decir, nosotros tenemos más exámenes o profesores, hay que hacer más cosas. Y claro, que nos podríamos entender mutuamente.
Clar, que un se posi la pell de salta, sí. Que els professors entenguin que vosaltres teniu deures...
Más professores y nosotros, y ellos tienen más alumnos, no solo es esa clase.
D'acord, molt bé, interessant. Vinga, anem a acabar amb Antoni i na Margarita. Vinga, algun consell que vulgueu dir, alguna reflexió?
Jo, com a consell als alumnes, que és superimportant organitzar-se, és a dir, dur l'agenda, tenir controlat. Però, a la vegada... que intentin entendre els mestres, així com els mestres vos han d'entendre. És un poc el que heu dit vosaltres.
Consell pels alumnes, conèixer què podeu fer i què no, i què vos poden fer i què no, i què heu de fer i què no.
Drets i deures.
Sí, però que vos els sapigueu i que no vos faci por reclamar res, però alhora també heu de complir en la part que vos toca a vosaltres, perquè si no, no teniu moral per demanar res. I després, pels professors, crec que, o també pels alumnes, entendre que això, no?, que l'ESO tampoc és tan complicat, que t'apreten un poc, crec que puntura l'ESO o el batxiller és més complicat pel canvi d'etapa vital que estàs fent que no tant a nivell acadèmic. Però sempre estàs cansat, tens moltíssim de canvis hormonals, canvia la gent, però a nivell acadèmic no és tan extremadament difícil. Llavors els professors empatitzar amb això i dir, uau, és que estan vivint tant de canvis
una
alhora.
Revolució.
Llavors, que tranquils, que tot passa per de dins i que no només és l'institut, no?, que vos afecta, sinó tot el que viviu al voltant. I ja.
Molt bé, molt interessant. Avui hem fet un exercici d'empatia, eh? A més, aquí hem posat tot aquí damunt la taula i ens hem comunicat i hem apuntat consells també, Toni. Vinga, ja podem fer un descans, idò.
Sí.
Vinga.
IB3 Ràdio és coneixement.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Dissabte, a partir de les 7 de vora baixa, torna el futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en joc.
Benvinguts a Esports 3 en joc, benvinguts.
Amb la secció d'entreteniment, diversió i, com sempre, el bon ambient.
Cercam un estilista que li faci a Marta Sampasana els seus cabells.
L'aureola
de Rosalía al cap.
M'agrada la teva proposta, dic que sí.
I a les 9, des de l'estadi de la Ceràmica, la transmissió del Villarreal Club de Futbol Reial Mallorca amb els millors comentaristes. I en acabar el postpartit amb l'anàlisi tècnica i l'opinió. Tot Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
Ara arriba el moment de la nostra secció juvenil, on avui deixarem de banda grans temes per parlar d'aquells debats innecessaris, però importants. Aquests que no canvien el món, però sí divideixen famílies, amics i generació. Per això tenim aquí avui joves des de l'adolescència fins a la trentena preparats per opinar, per defensar els seus arguments i també per passar una bona estona. Com esteu tots?
Bé! Bé!
Preparats per donar arguments ràpids i per debatre?
Sí!
Sí, vinga. Temes curts, respostes ràpides.
Sí.
Primer debat.
Sí.
Què és pitjor?
No.
Deixar algú en vist o enviar-li un àudio de 3 minuts?
Deixar en vist.
Ho teniu clar, argumentar un poc la resposta.
Ha... Se pot enviar un missatge de ara no puc respondre, després et diré coses.
Exacte, i totalment. També hi ha àudio per dos.
També, d'acord.
Vol dir, i transcripció.
Pregunta, una altra. En quin moment s'ha de donar per acabar d'una conversa de WhatsApp? Quan ja has enviat 3 emojis seguits de corets i besades o quan t'han respost amb un sticker?
Quan ja t'ha respost.
Sí, amb un sticker.
Això de que t'enviï, tu me tornes a enviar corets. I un altre coret i un altre... Quan acaba, això?
S'acaba quan deixes de xerrar.
Ara no.
Apagues telèfon.
Es van inventar les reaccions en els missatges per això mateix.
Es
això
ajuda
a posar un punt final. Ja
és vera.
És vera, és vera. Molt ben vist. És de mala educació telefonar sense avisar abans per missatge?
No. No hauria de ser.
Molt bé. Què és més adult, què és més d'adult responsable? Atenció. Comprar paper de vàter o començar a usar el calendari del mòbil?
El calendari.
Qui diu un paper de vàter?
Sí.
És que paper
però
de vàter...
Però són molt de calendari i paper, en tot cas.
El paper de vàter és un bàsic.
Calendari en paper, evidentment, no en paper de vàter.
No duraria massa.
Paper de vàter en forma de calendari.
Altra pregunta important. És necessari posar reacció a cada missatge que t'envien?
No.
Només en el final per tancar.
Aturau-ho, sí. No.
Això ja és existencial. Quan envies un àudio, és necessari escoltar-te després a tu mateix?
No.
Millor no.
Ho feu?
No.
De vegades sí.
Molta gent s'escolta. Eh?
Jo, si hi ha molt de renou de fons, per saber si es manté.
Sí.
O per saber que l'altra persona ja l'ha acabat d'escoltar.
Oh, wow.
Totxo. És acceptable escriure en faltes, si és per rapidesa, o sempre fa mal en els ulls?
Sempre fa mal en els ulls.
Però a vegades...
Passen.
Fuerza mayor.
Vinga, aquí els filòlegs, que defensin. Sí.
Que la gent escrigui com vulgui, ja. Sí,
és que... Massa lletres, ja, no? Important. És correcte enviar memes en els pares o encara no estan preparats per entendre'ls?
No.
Sí. Si no els enviem, mai estiran preparats. Exacte. Així que li s'han d'enviar memes.
Exacte, sí.
Ara una fora tecnologia. Pizza amb pinya, innovació o ofensa gastronòmica?
Ofensa.
Igual que l'After Eight. No.
És pitjor que qualcú s'acabi les teves patatilles o que t'estiris a manta del sofà?
Samanta,
perquè si estàs calent, duit allà...
Però Samanta la pots recuperar, les patatilles que s'ha menjat, ja...
Depèn, se fa consciència, si fa consciència o no.
Es fred marca, l'erga.
Sí.
si s'acaba ses patatilles sabent que són ses darreres,
passar-t'hi duro.
Sí, sí.
Això, i ja és tard i no pots anar a cercar-ne més.
Ja entres davant, si sempre faixes menjar.
Samantha sempre pot anar a cercar una altra, no ho sé, eh? Sa dutxa, millor matí o vespre?
Vespre.
Aquí
jo no,
ja
no puc anar a dormir amb els cabells banyats i no tinc aixugador de cabells. Aixugat els cabells? No puc.
Crec que és millor el matí, però això ja depèn dels horaris de cada un, però...
Amem, ara una d'aquestes que afecta les generacions. Fes llit cada dia, necessitat o pèrdua de temps?
Necessitat.
Estètica.
No sé com doncs la gent i quan es fa llit cada dia, però si el llit està ben fet, jo no dic que si no està.
Constància.
Fa sensació de desordre. Després te dona ansietat.
Acumula pols, acumula pols. S'ha de ventilar.
Ah, caros.
Els diumenges són per aprofitar o per no fer res?
Per no fer res.
No fer res és aprofitar el dia.
Jo s'apartia de no fer res, també, el diumenge.
Qui coincidiu, més o menys?
Per no fer feina.
Vinga, només en queden dues. Què és pitjor? Que desapareguis comandament de la televisió o el carregador del mòbil?
Carregador del mòbil.
El comandament, carregador en tens mil a casa. Pots agafar un altre.
Bueno, i en el mòbil te pots instal·lar un comandament d'aquests.
Però no tots poden.
Alerta.
I aquí ja ve la darrera aquesta... S'ha de respondre en el bon dia del grup de família o ja s'ha assumit com a decoratiu?
S'ha de reaccionar amb un cor.
Directament no de bo grup de família.
Jo m'he sortit del grup de família.
Molt bé, hem après molt en aquest debat interessant. Anirem apuntant més idees pels pròxims, segur que en surten moltes. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies.
I després d'aquesta tertúlia tan curiosa, arribant ja al final de la primera hora de programa. I ho fem amb un recull de propostes o iniciatives vinculades en criança, educació i també participació. Començarem parlant d'una xerrada virtual de Seràs WIP sobre habilitats socioemocionals pels infants de primària i dirigida a docents, pares i mares. L'impartirà la psicòloga Cristina Trias, que ens ha explicat quins aspectes s'hi abordaran.
Hola. A la següent xerrada virtual de Seràs UIB parlarem de programes d'educació socioemocional, perquè consideram que educar no és només ensenyar continguts i aprendre a llegir i escriure. També és proporcionar habilitats per identificar com sentir-se, expressar-ho i manejar-ho de la millor manera possible. Existeixen molts de programes preventius i també d'intervenció que els psicòlegs feien servir habitualment a consulta, i a la xerrada ens centrarem en explicar els components principals. El primer punt seria la identificació de les emocions, posar nom al que ens passa per dins, tenir un bon vocabulari emocional. Després graduarem aquestes emocions a través de termòmetres emocionals, perquè no és el mateix estar trist o enfadat en grau 1 que estar-ho en grau 5. Tot seguit donarem estratègies de regulació emocional, parlarem de relaxació, d'habilitats socials i de les passes per solucionar problemes. Gràcies.
Gràcies per la informació. I ara continuem amb una iniciativa educativa i lúdica. S'apropa una nova entrega del concurs Jo sé més mates que tu. Ens ho explica Pedro Bibiloni, subdirector de l'Escola Politècnica Superior i cap d'estudis del grau de matemàtiques.
Torna Jo sé més mates que tu. Ja ha arribat la quarta edició d'aquest concurs basat en el famós concurs d'IB3. El proper dimecres de 7 de desembre a les 12:30, a la sala d'actes de l'edifici en Sant Urmeda del campus de la UIB, els estudiants del grau de matemàtiques ens posaran contra les cordes amb preguntes que són de matemàtiques, que són del grau i que són de la vida en general.
Trobareu més informació sobre el concurs i sobre com assistir com a públic a les xarxes socials de l'EPS. I ara continuem parlant d'infància, perquè aquest mes de novembre s'ha celebrat en el marc del Dia Internacional de la Infància una nova edició del Parlament Infantil, on hi han assistit grups de participació de diferents municipis. Aquest mes coneixem quin ha estat la seva feina i avui començam escoltant en el Consell de Sant Josep de la Talaia per saber quins temes han abordat.
Hola, el meu nom és Maria. Som representant del Consell Infantil de l'Ajuntament de Sant Josep de la Talaia. El tema és sobre les xarxes socials. en el que parlem sobre tots els perills que tenen si nos confiem i fem un mal ús d'elles, cercant solucions i conscienciant els adults i sobretot els petits de com fer un bon ús de les xarxes socials, perquè és molt important per una seguretat per ells mateixos.
Moltes gràcies, Maria. I ara, escoltant també el missatge que ens volen fer arribar sobre l'ús de xarxes socials a l'Ots del Consell de Palma. Els escoltam.
Hola, som Nero, en Rubén i la Núria. I avui volem parlar dels drets dels nins i les nines a les xarxes socials.
A nosaltres ens agrada molt estar a internet, mirar vídeos o parlar amb amics, però sabem que també pot ser perillós.
Sí, per exemple, exposar-se massa pot ser un problema. Si compartim moltes fotos o informació personal, no sabem qui ho pot veure.
I també hi ha el perill d'acceptar desconeguts. Pot semblar que són amics, però potser no ho són.
Quan pensem en això, a nosaltres ens fa una mica de por i també respecte, perquè sabem que encara en sabem poc d'aquests temes.
Però ens agrada aprendre. Formar part del Consell d'Infants de l'Ajuntament de Palma ens ajuda a parlar-ne i sentir-nos escoltats.
És molt divertit. Coneixem gent nova i ens sentim part del que passa a la nostra ciutat.
I sobretot ens sentim importants.
Recordeu, a internet compartiu en cap i en cura.
Adeu i fins aviat!
Moltes gràcies a tots tres per compartir les vostres opinions i la vostra experiència. I com heu pogut escoltar, hi ha moltes iniciatives i propostes pels pròxims dies. Nosaltres, però, ara fem una petita pausa per donar pas als nostres companys informatius i després continuarem en la segona hora de No Venim amb Manual amb continguts divertits per aprendre jugant i dedicades a participació d'infants i adolescents.